L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sitges ha realitzat durant el 2024 742 gestions, és a dir, ben bé dues per dia de l'any, relacionades amb el consum a petició de persones que volien resoldre dubtes en relació amb els seus drets i obligacions com a consumidores. De fet, fa doncs, ja un temps que tenim obert un espai amb l'UMIC, amb la Sandra Clark aquí, i una miqueta doncs, aquestes dades de l'any passat doncs, ens serviran per fer un resum i un repàs de tot allò que l'UMIC ofereix a la ciutadania. Sandra Clark, bon dia.
Bon dia.
742,
sí.
Gestions, són moltes gestions.
Són moltes, però clar, diem, no són 700...
740,
no són 742, hi ha moltes vegades que la gent ens truca o ens envia un correu electrònic demanant-nos doncs, com ha de fer per reclamar, perquè generalment quan s'adrecen a l'UMIC ja tenen el problema, o sigui, ja tenen la qüestió. Llavors, moltes vegades doncs, els diem... Clar, nosaltres hem comptabilitzat com a consulta quan ens diuen, escolta, tinc un problema amb aquesta empresa, què he de fer? Doncs què he de fer és la reclamació prèvia, però a més t'informem dels teus drets o o les teves obligacions, o si té fonament, o si allò que... En aquestes 742 no són 742 expedients, perquè crec que no els podríem
assumir.
Però sí que és veritat que a través del correu electrònic sí que hem notat un increment de consultes i a telefòniques també.
És a dir, això és bo o dolent alhora, perquè clar, és dolent en el sentit que clar, que hi ha molta gent doncs, neguitosa per problemes, però també és veritat que hi ha molta gent que descobreix el recurs i l'utilitza.
Bueno, és que jo crec que l'UMIC, o les oficines en general, no parlo de Sitges, la gent només ens coneix, de fet molta gent s'adreça a nosaltres i ens diuen... Que sou la... Bueno, dic el nom perquè és així. Que sou la OCU, això ens passa... No? Llavors, quan estan allà els diem, no, nosaltres un servei... O a vegades ens diuen, què t'he de pagar? No m'has de pagar res, el servei és gratuït, no? I hi ha un desconeixement per part de la ciutadania moltes vegades de que tenen al seu abast una oficina de consum ja no només on posar reclamacions o denúncies o queixes, que també, però per preguntar dubtes, no? Abans, que seria l'ideal, eh?
Clar, abans de tenir el problema...
Que poguessin consultar, doncs, escolta'm, compro una nevera, la garantia com funciona, no? Doncs mira, la garantia funciona així, per què? Perquè generalment quan venen ja hi ha el problema i a vegades el fet de no estar informats fa que...
No haguem fet els passos prèviament que ens podrien servir per resoldre-ho.
O que no tingui fonament la seva reclamació i que ells pensin que sí, no? Llavors... Bueno, jo crec que l'educació i la informació és molt important i seria molt bo poder-la donar prèviament.
Més que res perquè segurament moltes vegades podem tenir raó, però si no hem fet els passos tal i com la llei diu
Exacte.
Que s'han de fer,
Exacte.
No ens l'acabaran donant.
Clar,
per una qüestió de forma i no de fons.
Per una qüestió de procediment. O sigui, la primera reclamació que ha de fer el consumidor és directament a l'empresa. Ho pot fer per mil canals. Quan són empreses de serveis bàsics, estem parlant de telefonia, d'aigua, gas, llum, serveis financers també, o transports, han de tenir un número de contacte que sigui gratuït. Si no, ho podem fer per mail, ho podem fer a través del full oficial de reclamació i denúncia que han de tenir tots els establiments a disposició de les persones consumidores. És veritat que hi ha un determinat grup d'establiments que no els obliga aquesta norma, però són els menys. Ho podem fer a través de, si l'empresa té un chatbot, pues allò també és reclamació prèvia.
D'acord. És a dir, hi ha molts tipus de contacte amb l'empresa que ens poden certificar que hi hem reclamat.
Clar, i ho hem d'acreditar, perquè què ens passa? Que a vegades que, i això ho hem fet des de l'oficina, que bueno, que la persona ha dit, no, però jo ho he dit verbalment i tal, l'empresa ens ha dit, no hi ha reclamació prèvia. Clar. Si volem dir que sí que l'hem presentat, l'hem d'acreditar i l'hem de portar en un suport físic.
Tot per escrit.
Exacte.
Que és la clau, eh? És a dir, oi que no vas a un banc i...
Tot per escrit.
Doncs tot per escrit. Vinga, repassem una miqueta aquestes dades, que són, que, diguem, que és el resum de la tasca que li ha caigut, que li cau a la Sandra, doncs, al llarg d'un any. D'aquestes 742 gestions, hi ha 224 expedients, el
això
que comentaves...
Sí, iniciats.
Iniciats, de reclamació, queixa o denúncia.
Clar, nosaltres, quan nosaltres iniciem expedient, perquè una cosa és una consulta random de qualsevol aspecte de consum, però iniciem expedient quan veiem que o bé la persona presenta una queixa, però una queixa és perquè m'han atès malament, perquè estic en un restaurant i m'he hagut d'esperar una hora que em servissin. Això no hi ha cap norma que digui el màxim de temps que t'esperaràs. Llavors, podem presentar una queixa i nosaltres la traslladem a l'establiment. L'establiment li diem que se'ns vol fer arribar una resposta pel consumidor, però que l'objectiu és que millori aquell aspecte que se li està posant en evidència.
Correcte. És a dir, aquesta queixa és més informativa de cara a l'establiment, de dir,
exacte,
escolta, en això probablement esteu fallant o heu fallat.
Exacte, perquè segurament ara a dia d'avui les queixes generalment, jo crec que no les gestionem tant els organismes de consum perquè hi ha altres canals com les xarxes socials en les quals la gent allà sí que es queixa, no? I és el canal que més
s'utilitza.
Que més s'utilitza, però bueno, les OMICs també estem per això i també n'hem tramitat. Després tenim les reclamacions, que són el nostre pes més gros, que és quan la persona doncs generalment demana un rescabalament, demana uns diners o demana que se li apliqui una garantia o demana una reparació del dany o demana una anul·lació d'un contracte perquè hi ha una possible clàusula abusiva o no hi ha hagut una informació. I amb aquests sí que són els expedients que més fem, i en relació a aquests iniciem sempre un procediment de mediació amb l'empresa. Nosaltres ja informem al consumidor que nosaltres ni som advocats ni som juristes i que la mediació sempre és voluntària. Això ho diem perquè el que no podem fer és crear falses expectatives. La gent que ve a l'OMIC no li pots assegurar una resolució favorable, malgrat que tingui
tota la
raó del món, no? Perquè a data d'avui, i malgrat crec que va ser una llei que es va promulgar el gener sobre els mitjans alternatius de resolució de conflictes, la mediació en consum no és obligatòria per les empreses. Llavors, clar, l'empresa ens pot acceptar o no. I hi ha moltes empreses que no et contesten en el termini que se'ls dona i llavors ja hem d'entendre que no s'han acceptat, i hi ha moltes empreses que expressament et diuen no accepto mediació ni arbitratge. I després l'altre peu és les denúncies quan hi ha una infracció en matèria de consum. L'Ajuntament no té competències inspectores i sancionadores. Aleshores, el que fem és ho traslladem a l'Agència Catalana del Consum perquè ells, si ho consideren, i d'ofici, iniciïn un procediment, no? Sí que ens hi podem trobar que a vegades també tenim una altra eina, que és una eina una mica més de col·laboració, i és que si nosaltres durant aquest any no n'hem detectat cap, però si detectéssim un establiment que contínuament ens presenten una reclamació per un fet puntual que pot ser susceptible d'infracció administrativa en matèria de consum, aleshores també nosaltres ho enviarem a l'agència. Aquest any no n'hem enviat cap.
Afortunadament.
Hem enviat altres, però no han sigut d'aquest municipi.
D'acord. D'aquests 224 expedients s'han traslladat 206, és a dir, la majoria, de propostes de mediació de consum, de les quals, més de la meitat, 161 casos, l'establiment ha acceptat la proposta. En 45 casos no hi ha hagut... No continuo, d'entrada. És a dir, sí, per no embolicar-los.
És una mica liós. Amb 161, o sigui, en 161 expedients, nosaltres hem pogut fer una mediació de
consum. Correcte. És a dir, d'entrada, això vol dir que l'establiment
Acceptat la mediació.
Que això és una bona notícia, és a dir, la majoria dels
establiments reclamats
accepten
i donen o bé una proposta d'acord, és a dir, doncs mira, doncs sí, acceptem o...
Ha passat això
i la nostra proposta d'acord és aquesta, o bé unes al·legacions per dir, mira, escolta, doncs el que explica o el que exposa la persona consumidora no ha estat ben bé així, nosaltres tenim una altra versió dels fets, que és, de fet, la mediació que nosaltres fem és aquesta. Escoltem a una part i escoltem a l'altra. I en tot cas ens hem de mantenir imparcials. Per això deia jo abans, nosaltres no som l'advocat de ningú, sinó que tu, consumidor, ens aportes una cosa, nosaltres ens posem en contacte amb l'empresa i en 161 expedients dels que hem tramitat ha estat possible doncs, posar en contacte empresa i consumidor.
I d'aquests 161, en 80 casos...
han arribat a un acord.
A un acord favorable pel consumidor, en el sentit que el consumidor ha sortit guanyant.
En el sentit que se li ha reconegut que doncs, hi havia un dret o hi havia una, se li ha reparat un dany o s'ha anul·lat o s'ha pagat una assegurança o qualsevol cosa. A vegades hi han, aquests acords han pogut ser de quantitats molt diferents. A vegades doncs, ens han reparat una cosa que inicialment no ens volien reparar. Bueno, no ho quantifiquem amb import, però sí que ho quantifiquem amb un acord favorable per les dues parts.
D'acord. Per tant, la meitat... l'acord és favorable i l'altra meitat, en 45 casos, no està possible l'acord entre les parts.
No.
I en 14, els expedients el consumidor ha sol·licitat el trasllat a altres organismes.
Clar,
com la Junta Arbitral de Consum.
Com la Junta Arbitral de Consum, perquè l'empresa estava adherida al sistema arbitral. Ho explico una mica ràpid, perquè imagina't, no? Nosaltres fem una mediació amb una empresa... i l'empresa ens diu doncs, que no està d'acord amb la reclamació plantejada i que no ofereix res al consumidor o ofereix alguna cosa que el consumidor diu jo no hi estic d'acord, jo estic reclamant una altra cosa o més o el que sigui. No? Uh-huh. Aleshores, si aquella empresa està adherida al sistema arbitral de consum, i aquí faig una crida a les empreses perquè és important adherir-se al sistema arbitral de consum perquè és un mecanisme extrajudicial de resolució de conflictes que dona una garantia a aquell consumidor de que el conflicte que hi hagi s'acabarà resolent. Per què? Perquè quan nosaltres derivem a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, aquell procediment... el procediment arbitral, acaba amb una resolució que és obligatori compliment per les dues parts. Llavors, tindrem una resolució, sigui quina sigui, però el consumidor és com que haurà acabat un camí, no? I que l'empresa haurà estat proactiva a l'hora de resoldre aquest problema. Llavors, hem derivat a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, però també hem derivat a l'Agència Especial de Seguretat Aèria en reclamacions de transports aèris quan doncs, no hi ha acord entre les dues parts. També hem derivat a la Direcció General d'Energia i Mines en qüestions de subministraments elèctrics per quan la qüestió és més amb la distribuïdora que no pas amb la comercialitzadora. Hem derivat a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensió en temes bancaris o d'assegurances. Quina és la qüestió? Que, tret de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i de l'Agència Especial de Seguretat Aèria, els altres organismes no resolen. Llavors, clar, el que té el consumidor? Un informe. I amb aquell informe se n'ha d'anar a la via judicial. No?
D'acord. És a dir, que hi ha camins... gairebé podríem dir per especialitats està més o menys pautat el sistema de resolució i en altres doncs, és una miqueta més difús.
És que el problema és que quan nosaltres ens trobem davant d'una empresa estat adherida al sistema arbitral de consum o d'una empresa de transport aeri, nosaltres, malgrat que la nostra mediació no sigui favorable, podem dir al ciutadà, escolta, no et preocupis, el tràmit serà més llarg, però finalment tu tindràs una resolució. Que no vol dir que sigui favorable, però tindràs una resolució. No? Algú haurà resolt el teu cas.
Objectivament, clar, decidirà alguna cosa.
En els altres casos, sí que ens hem trobat que hi ha molts consumidors que ens diuen és que no sé per què serveix això. No? Si al final tu no podràs obligar, a la Direcció General d'Energia i Mines en farà un informe, però si la porto tampoc els obligarà. Llavors, bueno, hem de tenir clar que això és una mediació de consum i que a vegades...
Amb les seves limitacions
i que a vegades... I amb les seves llums i amb les seves ombres. I que la seva ombra és que a vegades, doncs, el consumidor està allà, no?, aportant-te documents i venint amb tu a les cites presencials i tal, i finalment has de fer un arxiu, doncs, per manca d'acord i dir-li a aquell consumidor la via que et queda és la judicial.
D'acord. És a dir que Nalomic no garanteix que al final això s'acabi aquí, però sí que és veritat que si de 224 expedients que s'han obert, 161 han quedat doncs, favorables pel consumidor.
No, 162 hem fet una mediació. 80 han estat favorables.
D'acord. 80 han estat favorables, sí, d'acord. Bueno, 224, 80 segur que han sortit bé.
Clar, no,
i els altres,
és
doncs,
veritat que l'acord satisfactori no arribem ni al 50%, però aquí també estem comptabilitzant aquells que, per exemple, tenim una resposta que a priori podem pensar que és un possible acord i després no és. Llavors, clar, aquest no el podem comptabilitzar com un acord, perquè no ho és. Ni les derivacions, tampoc.
A veure, anem per tipologies. Les més nombroses corresponen a reclamacions de serveis de consum que s'han interposat a asseguradores, empreses de transport, professionals de la llar o entitats bancàries.
Sí. Bueno, t'he de dir, entitats bancàries, perquè vam tenir un volum de reclamacions de despeses hipotecàries. I en aquestes, jo crec que en un parell l'entitat va retornar les despeses, les altres no. T'estic parlant de que igual, no me'n recordo el número exacte, però un 2%, o sigui, dos no arribava ni a un 10% ni a un 5% del que havien tramitat.
Els bancs esperen arribar a la via judicial.
És que aquí, com que hi havia també una mica de... Clar, hi havia hipoteques que la gent, tu li demanaves, m'has de presentar factures. Una hipoteca de l'any 2000, de fa 25 anys, doncs la gent potser això ja no les té. Llavors, recuperar tota aquesta documentació pel consumidor ha estat difícil. I si no ens la portava, nosaltres no iniciàvem el procediment de mediació perquè ja sabíem què ens anava a dir el banc. Però sí que és veritat que els vam adreçar doncs, a les associacions de consumidors. Moltes estan especialitzades, no? Llavors, és una bona via per mi. El meu parer personal, I si no, la via judicial... Hi ha el servei d'orientació jurídica, que és un servei que està als jutjats de Vilanova, que orienta, assessora, no tramita, però bueno, és una altra via que també tenen per anar a veure, doncs mira, amb la documentació que tinc, a vegades és, bueno, és una altra via, totes les vies jo crec que s'han d'intentar.
D'acord. Per tant, 97 corresponen a aquest tipus d'entitats, 55 serien empreses de subministraments bàsics,
aigua,
llum o gas.
Aigua, gas, llum o telèfon.
O telèfon.
Telefonia. Les de telefonia, en comparació amb fa 20 anys,
sí,
han baixat en picat. O sigui, n'hi han, però havia set un tipus estrella de reclamació i ara no.
També és veritat que, primera, se les va posar molt al punt de mira. Segona, s'han establert unes normatives molt estrictes per part de les empreses i elles mateixes s'han hagut de posar les piles. I bé, va canviant la normativa cada moment. Ara l'última és el canvi aquest dels números de telèfon.
Exacte,
que no poden trucar. És a dir que...
Bueno, sí, i també et dic que tenen un servei d'atenció al client que moltes vegades amb la primera reclamació ja resolen. Llavors, és important el servei d'atenció al client de les empreses perquè fa que el conflicte de consum no escali.
Correcte.
No? Llavors...
I moltes vegades les reclamacions són petites coses que normalment el consumidor té raó, que abans, diguem, les posaven al calaix i ara, doncs, si les resolen...
Ja està. Sí, sí, no. Això ens hi trobem, que han baixat, jo crec, que a favor d'elles perquè el servei d'atenció al client que tenen... atén les reclamacions.
I per últim, 49 són de comerços.
Del petit comerç, que amb aquests generalment són els que més contesten, he de dir la veritat, perquè els enviem les reclamacions i una resposta generalment sempre obtenim. I llavors, l'ideal seria poder-los, o sigui, amb aquella reclamació, poder-los donar molta informació de la normativa de consum i tal. No hi arribem, és un objectiu que igual algun dia podrem fer, perquè l'UMIC sí que està per les persones consumidores, però també està per les empreses. És a dir, també podem assessorar les empreses amb qualsevol cosa de consum com a empresa, quan té quins requisits són obligatoris que jo hagi de tenir en la meva activitat econòmica diària. Tot això nosaltres també podem donar-ho. El que passa que és més complicat o més difícil aquesta comunicació. Generalment tenim molt poques consultes d'empreses, però ens poden consultar i en determinats supòsits poden presentar reclamacions en subministraments bàsics, serveis financers i crec que en transport. Les empreses, si són microempreses i
També poden reclamar.
També poden reclamar.
Uh-huh, perquè, evidentment, també són consumidores.
Sí, però clar, per exemple, si compra, si fan un leasing d'un vehicle, jo no, com a oficina del consumidor no podré fer res. Uh-huh. Però si tenen un contracte de subministrament elèctric amb una empresa i els està facturant malament i són microempresa i no arriben a, crec que, 10 treballadors, aleshores tu pots venir a l'oficina del consumidor i presentar la teva reclamació i es tramitarà igual amb el mateix procediment.
D'acord. Aquestes reclamacions per vendes a establiments són bàsicament garanties, preus o publicitat de producte. I també, evidentment, hi ha les reclamacions de venda a distància.
Que ara, sí, que també això és un calaix de sastre. Sí, i és amb la que, generalment, amb aquestes reclamacions el que tenim és drets de desistiments, que no s'informen, o que la web no la informa, i aquest és un dret que està regulat per llei i que el consumidor té, i després està les publicitats que ens fan d'un producte, perquè la publicitat, malgrat que és prèvia a la signatura del contracte, es pot exigir, perquè forma part del contracte. Llavors, amb això també, no? Gent que diu, no, mira, és que m'han oferit aquest producte amb aquests serveis i resulta que m'estan cobrant més i no m'estan donant aquest servei, no? I és important que el consumidor pugui aportar còpia d'aquella publicitat. Si no, ho incorporem igual a la mediació, eh? Però si podem aportar-ho, faig un pantallazo i me'l guardo, no? I després en el contracte, aportar el contracte quan anem a reclamar, o la factura, o sense documentació, l'OMIC no pot reclamar. O sigui, només perquè ens diguin, ha passat això, vale, d'acord, però ho hem de fonamentar. Com ho fonamentem, no? Doncs necessitem tot allò que acrediti que el que estem reclamant se sustenta d'alguna manera.
És correcte. El que passa és que, clar, reclamar contra aquests gegants del comerç electrònic, que a més tenen les seus a països de nom impronunciable,
bueno,
a vegades...
Aquí és una altra. És que aquí jo faig una crida ara als consumidors. Sí. O sigui, és molt fàcil comprar a distància, però hem de pensar que no sabem a qui estem contractant. Llavors, abans d'apretar el botó del carrito i posar les nostres dades bancàries, algú que no sabem qui és com si anéssim a una botiga i estigués tot fosc i portessin unes màscares, no? I què és això, no? Oi que no ens donaria cap mena de fiabilitat? Doncs això és igual. O sigui, mirem on està l'empresa. Per què? Perquè si l'empresa està a Catalunya, està a Espanya, està a Europa, nosaltres tenim una normativa que ens regeix. Quan l'empresa ja surt d'aquests límits, és que és molt difícil la reclamació. És que és molt difícil, perquè jo no sé la normativa de consum de Taiwan, o de Xina, o d'Estats Units, o no la sé. Llavors, hem de tenir una adreça de contacte, hem de saber on està ubicada l'empresa, i tot això sí que és una cosa que el consumidor ha de saber.
I si no ho sabem i comprem, si després tenim un problema, serà molt difícil resoldre-ho.
Serà complicat. Tant, hi ha vegades que
si
no
ho fem per estalviar-nos diners, doncs...
Hi ha gent que em diu, no, però si a mi me lo devolvieron, siempre me lo han devuelto. Sí, perquè hi ha moltes empreses de venda a distància que la seva política comercial és, t'ho torno, no discuteixo. El client sempre té la raó, però n'hi ha que no. O sigui, si jo compro una web que està... És que això ha passat, en una web que està en japonès. Perdona, és que allò no estava adreçat a tu. O sigui, hem de veure que més o menys aquell establiment s'està adreçant
a un públic específic,
perquè és que si no és molt difícil.
Tot i que sí que és veritat que ara cada cop més hi ha aquestes polítiques de retorn.
Sí, això és molt general, eh?
I l'altre dia em sembla que no sé quin diari hi havia un reportatge precisament sobre això, sobre consumidors que s'havien especialitzat en demanar, després retornar...
Bueno, això també ho fan, clar, això és un cost molt alt per les empreses, i a vegades et diuen, si hi ha moltes empreses que és, no, si no t'agrada m'ho retornes, però hi ha moltes empreses que les seves condicions generals, que estan publicades a la web, no?, i que no ens mirem, ells ho informen, i aquelles condicions generals que són per una pluralitat de contractes semblants entre si, també vinculen a les parts. Llavors, clar, no, és que a les condicions generals de la pàgina web està, és que no me lo dijeron. No, ja ho sé, però si tu ets un consumidor hàbil per comprar per a distància, mirem una mica més.
Exacte. Aprofitem l'habilitat també
tenim...
per informar-nos. Acabant amb els números, el que comentava la Sandra, 16 reclamacions de telecomunicacions i 5 relacionades amb l'habitatge. Són
I
poquetes.
5 relacionades amb l'habitatge. Sí, t'he de dir que ara aquest any ja en portem 2.
Vaja.
Vull dir, que això va com va, jo crec que hi ha molts amb habitatges de lloguer, hi ha per compra-venta algú que... La de compra-venda va ser una, és que me'n recordo, perquè va ser una parella que va venir i va dir escolta, em podries mirar que si això i tal. Clar, nosaltres podem mirar clàusules, però no és el que dic, no som juristes, llavors podem mirar, però en tot cas, en aquests casos que vull que mirin si una clàusula és abusiva o no és abusiva, jo puc dir que a mi m'ho sembla, però crec que és millor anar pues, a tenir el servei d'orientació jurídica, que allà sí que hi ha gent que t'ho pot dir si sí o si no, no. I nosaltres, si tu vas al servei d'orientació jurídica i diuen aquesta clàusula és abusiva, doncs vine amb nosaltres després, farem la mediació. No? La podem fer igual, però potser...
I acabades les xifres. 2025.
2025.
2025.
Nous projectes.
Nous projectes. Continuaran arribant les reclamacions i l'oficina continuarà ajudant, però també... Sitges forma part, llegim, d'un dels 10 municipis de la província de Barcelona que faran una prova pilot de mediació en el consum.
L'estem fent, ja hi som, ja hi som. Això és bueno, la Diputació de Barcelona, que és algú que ens dona molt recolzament, la secció de polítiques de consum, ens va oferir formar part d'aquesta prova pilot. I en què consisteix? Doncs en aquelles reclamacions amb empreses que és de difícil resposta o reclamacions que resulta que no hi hauria una part imparcial per part de l'Ajuntament perquè és una empresa que té molta relació amb l'Ajuntament, vale? En aquests tipus, o quan no podem fer una mediació, però nosaltres en aquest cas sí que podem, bueno, o que ens demanessin una mediació presencial o en aquests tipus de reclamacions, nosaltres podem derivar-les a la Diputació de Barcelona perquè siguin ells els que facin la mediació. Què ens produeix això? Primera, que els canals que la Diputació té amb les empreses que no donen resposta, doncs suposo que o deuen tenir més contacte. Nosaltres només tenim els canals de contacte, però no tenim contacte de poder parlar amb ells.
Fil directe.
Fil directe no en tenim. Llavors, bueno, doncs poden aconseguir segurament més respostes o... segona, que hi ha un volum de reclamacions que també ens redueix, perquè som una OMIC unipersonal i tenim un volum de feina doncs, que anem fent, que no... Però bueno, això també ens dona un recolzament de dir, ostres, doncs mira, tinc tantes d'aquestes i les passem. I sabem que aquelles reclamacions ni s'endarreriran aquestes ni les següents, no? I bueno, i és una manera també d'aprendre com treballen altres companys, altres organismes, no?
I xerrades?
Xerrades en tenim aquest any, ara en tindrem el mes de març, que encara no hem fet publicitat, però ho avanço, a una adreçada de gent gran sobre subministraments bàsics.
Important.
Important perquè, bueno, de fet, és el nostre públic, la gent gran, també t'ho dic. Nosaltres atenem principalment, no he fet franges d'edat, però amb molta gent gran que en la qual hi ha un... Clar, és que el món del consum va molt ràpid i a ells els hi costa. Llavors, bueno, doncs es fa aigua, gas, llum, facturació, bo social... totes aquestes qüestions. La farem, és que no me'n recordo del dia, però és un dia del mes de març, al casal de la gent gran de Joan Maragall, pel matí. Després tenim adreçada al gremi de restauració d'aquí, ens hem posat en contacte amb el gremi, farem una campanya informativa sobre els requisits bàsics de consum però a la restauració. Aleshores anirem acompanyats de la mà del gremi i hi haurà una sessió informativa on els explicaran doncs, tot això i després passaran per als establiments. Això encara ho dic així, però encara estem treballant en això. Després hi ha a l'Institut el Benaprés, que fan tot els cicles de restauració. Hi ha uns tallers sobre al·lèrgens, que crec que els aniran molt bé, perquè a més és normativa de consum que la restauració ha de, ha de tenir en compte. I després tenim les xerrades que es fan a les escoles. Aquest any hi ha una infantil i l'altra a l'altre institut.
D'acord, és a dir que en principi, doncs, és que m'ha cridat l'atenció explicar als joves com funcionen els bancs i aprendre el procediment per reclamar davant d'una entitat financera.
Bueno, és que els joves, i no tan joves, quan ja poden comprar a distància, i hi ha moltes coses que són molt suculentes.
Exacte.
Crèdits
i perilloses,
crèdits i tal, finançaments. Llavors jo crec que és important, és que jo crec que els joves han d'estar molt informats, però clar, amb ells has d'accedir per un canal que per ells sigui molt atractiu. Uh-huh. I llavors crec que els serveis de consum hem de treballar molt en això, perquè són els futurs, les futures persones consumidores són ells. I si no hi arribem, perquè ells quan veuen lletra diuen no, hem de buscar altres canals per poder-los informar.
I perquè estableixin això, una cultura de consumidor, que és
sí,
important.
Sí, és molt important.
Per enfrontar-se en aquest món. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor està al Gabriel, al carrer Gabriel Pallarès, número 12, és a dir, a la seu de nivell 10.
Exacte.
D'acord? Els telèfons 93 894 4061 o 93 811 4804 o, el que és més fàcil, l'adreça de correu electrònic.
omic@sitges.cat.
I allà, doncs, normalment els atendrà també la Sandra.
Sí, a vegades no contestem el mateix dia, no. Sempre ho dic a la gent, ho sento, però si està el correu electrònic, es contesta.
Atencions presencials, amb cita prèvia, si us plau,
dimecres,
més que res, per
poder-se
organitzar la Sandra.
Sí.
Exacte.
Dimecres sempre, crec que és de
9 a 2
quarts
de 2.
Sí. I els dijous i els divendres cada 15 dies.
D'acord.
La setmana que tenim dijous, per la tarda, i l'altra setmana tindrem divendres pel matí en el mateix horari que dimecres.
Perfecte. Doncs tot això, que no és poc, és el que fa la Sandra en el seu dia a dia. I qualsevol dubte, qualsevol problema, adrecin-se, perquè doncs és molt important, sobretot abans de tenir-lo, allò que ve, abans de tenir,
bueno,
el problema,
sí, de poder consultar de tenir-lo.
Si estem informats, doncs sempre pot anar molt millor. I si no, doncs mensualment, més o menys, doncs tindrem la Sandra aquí a la ràdio per poder-nos-ho explicar.
Que jo et anava a dir que si algú que ens escolta vol fer una pregunta, que ho escrigui a omic@sitges.cat i li podem respondre aquí.
Correcte.
Però millor la pregunta per correu electrònic.
Doncs preguntes per correu electrònic, omic@sitges.cat. Sandra Clark, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aviat.